Bon dia. L'Associació d'Habitatges Turístics Vacacionals d'Eivissa ha condemnat la macrofesta que es va celebrar a Sant Antoni i ha lamentat que aquest tipus d'esdeveniments es puguin celebrar a cases privades. També ha confirmat que l'habitatge d'aquesta festa no estava legalitzat i que s'oferia com a turístic sense la llicència necessària. Demanen a les institucions que posin en marxa mesures perquè aquestes festes no es tornin a repetir, ja que danyen, diuen, el nom del sector d'habitatges vacacionals legals d'Eivissa. De la seva banda, el Consell de l'Illa ha demanat contundència als empresaris davant aquestes festes. De seguida ampliarem aquesta informació. Avui és divendres, és 12 de juny. Avançam ara altres titulars del dia. Mester de Miguel i Pablo Morganti al control tècnic. Els afortunats de Sa Penya.
Tres famílies i quatre joves han estat els beneficiaris del sorteig de 7 habitatges municipals del lloguer assequible al barri de Sa Penya, un procés al qual es van presentar més d'un centenar de sol·licituds. L'emoció i els nervis van marcar el sorteig.
Novetats a la normativa dels patinets.
Registrar el patinet a la DGT, disposar de la matrícula identificativa o tenir una assegurança de responsabilitat civil són les principals novetats a la normativa de patinets elèctrics del municipi de Sant Antoni.
I els veïns podran fer propostes.
L'Ajuntament d'Eivissa ha posat en marxa un procés participatiu perquè la ciutadania decideixi com ha de ser la futura zona verda que unirà els barris de Sarreal i els Llimoners.
I pel que fa al temps, avui es preveuen cels destapats a les Pitiüses.
Temperatures diurnes en ascens. Avui la màxima serà de 26 graus. El vent bufarà de fluix a moderat de nord-est amb brises costaneres.
Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
Ho destacàvem a l'inici. L'Associació d'Habitatges Turístics Vacacionals d'Eivissa ha confirmat que l'habitatge on es va fer la macrofesta a Sant Antoni s'oferia il·legalment com a turística. Demanen control a les institucions perquè aquests esdeveniments danyen el sector de l'habitatge vacacional.
El president d'ABAT, José Antonio Llano, ha condemnat que aquest tipus d'esdeveniments es puguin fer a cases privades i ha confirmat que l'habitatge d'aquesta macrofesta no estava legalitzat.
Como se ha visto, no era una vivienda legalizada, era una vivienda que se ofrecía para alquiler turístico sin tener licencia para tal uso. Pero bueno, como decía, ese tipo de celebraciones congregando a tal número de personas, pues no creemos que sea lo más conveniente, aparte de ser ilegal. Habrá que demostrar si era una fiesta con ánimo de lucro o era una fiesta organizada por el propietario, aunque congregase este número de personas tan elevado.
La policia local de Sant Antoni investiga si es varen vendre entrades i consumicions a la festa que es va celebrar a una finca ubicada entre Buscastell i Sant Mateu. L'esdeveniment comptava amb diverses zones musicals, barres de servei, una àrea de restauració, una atracció de cavallets, grups electrògens i fins i tot una ambulància amb personal sanitari. Els agents van comptabilitzar uns 1.000 assistents. A la PIMEF destaquen que aquest tipus d'activitats es solen fer habitatges que no tenen llicència turística, com és el cas. Alfonso Rojo, el seu president, destaca també que les festes il·legals a mansions genera una economia submergida.
Uno de los sectores más bollantes de economía sumergida que hay es todos los servicios que se suele dar a esas villas donde se celebran eventos que pues necesitan cocineros, necesitan camareros y todo eso es gente que viene o viene de la oferta legal a hacer unas horas extras que las hacen evidentemente sin ningún tipo de contrato.
La policia va posar punt i final a la festa abans del que era previst. El tècnic municipal d'activitats va aixecar acta per presumptes infraccions de la normativa d'activitats, mentre que també s'investiguen possibles infraccions relacionades amb la celebració de l'esdeveniment en sol rústic.
I el Consell d'Eivissa, de la seva banda, demana contundència als empresaris davant aquestes festes.
Reclama als negocis d'oci nocturn que especifiquin els contractes dels seus discjòqueis i artistes la prohibició de participar a les festes il·legals i que els acomiadin en cas d'incomplir-lo. És Mariano Juan, conseller de Lluita contra l'Intrusisme d'Eivissa.
Exigimos a Ocio y a las discotecas que no forman parte de Ocio de que esas cláusulas estén en todos los contratos y que si sus empleados, sus artistas se dedican a hacer actividades ilegales que provocan molestias a los vecinos o sin molestar daños a los parajes naturales de la isla de Ibiza y a la isla de Ibiza, que sean expulsados de sus negocios y que no sean contratados nunca más.
I precisament avui el Partit Socialista ha volgut denunciar que l'Ajuntament de Sant Antoni va rebre cridades dels veïns, però no va actuar fins a l'endemà per aturar aquesta macrofesta il·legal de Buscastell. Pep Mari Merger, secretari general del PSOE de Sant Antoni.
Vem positivament que hi va haver veïns que cridaren, que va cridar més tard, de la meva informació, a les 12 del matí, ningú va actuar fins a les 12:30 del matí. Què significa això? Que passaren olímpicament d'ajudar els ciutadans que poguessin descansar. És una política de no actuació davant d'un problema greu que pateix la població de Sant Antoni, com són les festes il·legals, la remor constant, la festa contínua i el turisme de borratxera. No pot ser.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:36, canviem d'assumpte. L'emoció i els nervis van marcar ahir el sorteig de 7 habitatges municipals de lloguer assequible al barri de Sa Penya. 3 famílies i 4 joves han estat els afortunats d'un procés al qual es van presentar més d'un centenar de sol·licituds.
Després de 18 anys al mateix pis, el propietari no va renovar el contracte a Narrut. Amb una tercera ordre de desnonament ja definitiva, assegura que aquest sorteig era la seva darrera oportunitat.
Tengo desahucio para el mes que viene. El día 24, soy de aquí, soy ibicenca. Madre mía, es que llevamos tiempo ya intentando buscar solución, preguntando a la gente, mirando todo, yendo a todos lados, pero está muy difícil la cosa.
Naitana i la seva parella duen junts 6 anys, viuen a casa dels seus sogres i havien perdut l'esperança de poder independitzar-se.
No veíamos final a vivir juntos aquí en Ibiza y tener esta oportunidad ahora es que es una locura, la verdad, poder decir que tengo aquí mi piso en Ibiza.
2 casos dels 7 que hi van aconseguir una nova oportunitat per construir el seu futur. Els pisos rehabilitats per l'Ajuntament tenen entre 33 i 74 metres quadrats i es lloguen entre els 200 i els 500 euros mensuals. El sorteig es va fer entre les 48 persones admeses. L'Ona Penin és regidora de Benestar Social d'Eivissa.
Para familias con hijos, otro lote que es para monoparentales, que hay una vivienda, y un tercer lote que son 4 viviendas para jóvenes entre 18 y 35 años.
A Sa Penya està prevista la rehabilitació de 27 pisos més fins a arribar a un total de 34 habitatges públics al barri.
Encara el municipi, veïns i consistori d'Eivissa han acordat la importància de preservar l'essència, la personalitat i la identitat de la plaça de Sa Colomina. Per això, finalment, no es farà ni al Pipicam, ni al Parc Infantil, ni tampoc les grades, unes actuacions que es preveien a l'avantprojecte.
Unes decisions que s'han consensuat a la trobada mantinguda entre l'Ajuntament i els veïns amb l'objectiu d'arribar a un acord sobre la millora d'aquesta zona residencial i replantejar de forma coordinada l'avantprojecte de renovació d'aquest espai.
I l'Ajuntament d'Eivissa també ha posat en marxa un procés participatiu perquè la ciutadania decideixi com ha de ser la futura zona verda que unirà els barris de Sarreal i els Llimoners. Els veïns podran fer propostes sobre equipaments i usos d'aquest espai que aspira a convertir-se en un dels principals pulmons verds de la ciutat. Sentim una d'aquestes propostes aportada avui per un veí.
Quizás pondría algún elemento más para hacer el deporte, porque en la esquina los hay allí, en la esquina, no se ven desde aquí, pero son escasos.
D'altra banda, l'alcalde Rafa Triguero ha anunciat la reobertura d'una part de l'aparcament dissuasiu de Sa Joveria. La reforma finançada amb l'impost de turisme sostenible permetrà habilitar prop de 1.000 places d'estacionament i inclou la plantació de 166 arbres i espais reservats per persones amb mobilitat reduïda. Sentim Triguero.
Avui se posa en funcionament la primera fase, fins a 500 places, i els dilluns ja començam amb la segona fase, que durarà fins al final d'aquest mes, i una vegada ja en funcionament tot aquest aparcament, 1.000 vehicles de forma gratuïta, un aparcament dissuasori a la ciutat d'Eivissa.
Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ib3notícies.com.
I més qüestions que destacàvem abans. Registrar el patinet a la DGT, disposar de matrícula identificativa o tenir una assegurança de responsabilitat civil. Aquestes són les principals novetats a la normativa de patinets elèctrics del municipi de Sant Antoni.
Per la seguretat d'usuaris i vianants, el consistori ha iniciat avui una nova campanya de conscienciació en la que durant 10 dies agents d'intrusisme i convivència seran els encarregats d'informar sobre aquesta normativa. La velocitat màxima aquí a la zona del passeig marítim s'ha serà de 10 quilòmetres, mentre que la resta del municipi serà de 25. La regidora de Seguretat Ciutadana de Sant Antoni, Neus Mateu, ha explicat que els infractors es multaran igual que qualsevol altre vehicle.
Se denunciarà per no dur seguro, se denunciarà per no tenir la certificació i la matrícula, se denunciarà per portar una altra persona dins el patinet o per portar auriculars o mòbil i per no portar l'armilla. Nosaltres en aquest cas no obligam en el casc perquè la DGT no ha dit que el que tenga cada ajuntament.
I Santa Eulària multa amb 14.300 euros a un propietari per construir sense llicència un annex de 70 metres quadrats a un habitatge de Sant Carles.
Segons informa l'Ajuntament de Santa Eulària, la parcel·la està en sòl rústic i les obres executades no es podien legalitzar per incomplir les condicions de separació i ubicació establides per la normativa urbanística municipal. La sanció va baixar dels gairebé 72.000 euros inicials als 14.300 finals gràcies a un projecte de reposició presentat pel responsable.
I només un apunt més abans dels esports, el Consell de Govern ha autoritzat la contractació del servei de radioteràpia Eivissa i Formentera per un valor de 5.400.000 euros i per un període de 2 anys de durada. I en esports, a falta de confirmació oficial, Raúl Llona serà el nou entrenador de l'Eivissa per la temporada vinent. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, així és. Serà el primer tècnic de l'era Michel Sanz com a director esportiu. L'entrenador de 49 anys nascut a Logronyo no ha entrenat bona part del passat curs. Una vegada va ser destituït a les primeres jornades a segona divisió amb la Cultural i Deportiva Leonesa, equip en qui va aconseguir l'ascens ara fa un any el seu principal èxit com a tècnic. Raúl Sáenz del Rincón, més conegut com a Raúl Llona, ha dirigit amb bons resultats també l'equip de la seva ciutat, la Societat Esportiva Logroñés, i també va deixar un bon record al filial de l'Alavés. És un tècnic aposta per al futbol d'elaboració, amb interiors de característiques més tècniques que físiques. No ho tindrà fàcil, la paciència d'Amadeo Salvo, si no arriben els resultats, no sol ser gran. Segons ha pogut saber IB3, el tècnic arribarà la setmana que ve a Eivissa, així com Michel Sanz, que encara no ha aterrat a l'illa, tot i que ja porta setmanes de negociacions. Raúl Llona serà el 7è tècnic en gairebé 11 anys i el 6è en 3 anys del club a Primera Federació. Serà el 4è intent de l'Eivissa per intentar tornar a segona divisió.
I en cultura, la galerista eivissenca Cati Verdera ha donat 56 de les seves obres al Consell, ha donat al Consell de Formentera. La majoria són d'artistes pitiusos o que mantenen un estret vincle amb la Pitiusa del Sud. Aquesta mostra es presentarà demà i romandrà exposada al Far de la Mola. Més detalls amb Regina Mayans.
Són 56 obres de diferents artistes de dècades diverses i estils heterogenis, però totes tenen en comú la seva relació amb Formentera i que han estat part durant molts anys de la col·lecció de la galerista eivissenca Cati Verdera.
Durant molts anys vaig tenir una galeria, vaig anar comprant obra i de sobte et dones compte al cap de molts anys de que tens moltíssimes obres que t'agraden molt. I llavors l'idea és una mica també compartir les coses.
Amb aquesta donació, ara aquestes obres passen a ser del poble formenterer. Òscar Portes és el president del Consell Insular.
Agrair personalment i en nom del poble de Formentera a Cati Verdera doncs, aquesta donació que ha fet a l'illa Formentera.
El Far de la Mola ha estat l'escenari escollit on exposar-les i el comissari Manolo Olla l'ha encarregat de crear aquest diàleg entre les diferents obres i l'espai.
A poc a poc les obres te van dient com ajuntar-les, no? També n'hi ha qüestions cromàtiques, però l'obra d'en Gilbert, que és una obra que té moltíssima profunditat i moviment, la col·loques al costat d'una finestra que dona a la mar, veus el moviment del mar i l'obra a la vegada, no? I estan entre les dues coses, veus el mar que parla amb l'obra.
Demà, a partir de les 12 del migdia, se celebrarà l'acte inaugural d'aquesta mostra.
I un apunt més, a nostra sala inaugura avui la darrera exposició de l'artista eivissenc Josep Rosales Torres, una de les figures destacades de l'art abstracte contemporani de l'illa. Rosales presenta una selecció de 57 obres que ell mateix defineix com a la millor producció de la seva trajectòria. Nosaltres tornarem proper dilluns. Molt bon cap de setmana.
Què vos fas?
Jo un granissat colonet. Si es diu, té un nom.